Ara l'Esport al punt. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
L'Esport al punt.
Tres esdeveniments de primera línia ara mateix en joc, tot i que els tres estan afectats d'alguna manera per la pluja que cau a bona part d'Europa. Anem en primer lloc cap a Holanda, cap al circuit d'Assen, on ara mateix els pilots de MotoGP de la categoria reina es juguen la graella de sortida de la cursa, que recordem-ho, es disputarà com sempre a Holanda demà dissabte. Catalunya Ràdio, enviat especial, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
La pluja fins a quin punt està afectant els resultats d'aquests entrenaments, dels últims, abans de la cursa de demà?
El cert és que la graella provisional de 125 s'ha vist tan afectada que el d'ahir és el que lògicament valdrà per demà, perquè amb aigua no es poden millorar els temps d'ahir de sec. En el cas de MotoGP sabeu que només hi ha una sessió oficial i els pilots l'estan tenint. Fins ara han tingut 3 entrenaments lliures en sec i ara estan tenint els de pluja, i és molt interessant el que estem veient. Falten 8 minuts i Vermeulen, l'home que va guanyar sota la pluja alemany, té la pole provisional, seguit pel líder Casey Stoner a 17 mil·lèsimes, després el tercer John Hopkins, i ja és més enllà del segon Hoffman. Amb la Ducati de l'equip d'Antin és quart, Pedrosa està fent molt bons entrenaments, és a un segon i mig de Vermeulen. El que passa és que Pedrosa està cinquè i porta com 20 minuts estancat en aquest temps. Ara acabem de veure'l com entrava al box i canviava de moto i estava una miqueta empipat, ho heu de dir. Nicky Hayden, que havia fet bons entrenaments aquest cap de setmana, de moment desè, enfonsat Melandri, per exemple, amb Valentino Rossi, està quinzè. Carles Checa està 17è, s'ha classificat fa uns minuts i pels pèls de moment. I hi ha un home, que és el 18è, Makoto Tamada, amb una Yamaha que de moment no té temps de classificació. Fins a aquest punt està afectant la pluja en aquests entrenaments. Si això continua així, lògicament, després de la sessió del 2 i mig, és probable que les coses no canviïn i que Lorenzo capitani la pole.
Doncs no sé, Damià, si aquesta empipamenta que ens expliques de Dani Pedrosa pot afectar d'alguna manera. Una notícia que s'ha anunciat fa només uns minuts. Ha estat el màxim responsable d'Honda, que, com diem, ha anunciat que l'equip ha fet una oferta de renovació, ja de manera oficial, a Dani Pedrosa.
Efectivament, ja oficialment Honda anuncia que li han fet arribar a Pedrosa aquesta oferta de renovació del seu contracte, que acaba a finals d'any, i hem pogut parlar amb el vicepresident de QRC, que es diu Satoru Ori, que ha explicat aquest migdia mateix, aquí al circuit d'Assen, que creu que aviat tancaran la renovació amb el català. El podem sentir?
Of course we want to continue.
Volem que Pedrosa continuï amb nosaltres en el futur i creiem que podem tancar-ho aviat.
And we believe we can make it.
Ara com ara ja li hem presentat una oferta de renovació. No personalment, sinó a nivell de direcció general. No en conec els detalls. Només li dic que li hem comunicat les nostres intencions i de moment no tenim resposta.
That is only one way our proposal.
No sé si Dani Pedrosa ha respost, diu el màxim responsable que no. Ho té previst fer-ho a les properes hores, Damià?
No ho sabem. La veritat és que li haurem de tornar a preguntar després quan ens faci la valoració dels entrenaments i, lògicament, també dir-li que Satoru Orike ha estat assegut en la mateixa cadira que seurà Pedrosa quan faci aquestes declaracions i que ens hauria de donar potser alguna explicació al voltant de què pensa, ara que ja sabem que oficialment té a sobre de la taula o la pilota a la seva taulada.
Doncs tornarem d'aquí uns instants al circuit d'Assen per saber ja el resultat final d'aquests entrenaments de motos GP.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què realment anar rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
3:45 de la tarda d'Holanda a França, concretament al circuit de Magny-Cours, que diumenge veurà per última vegada la disputa d'un gran premi de Fórmula 1. Catalunya Ràdio, enviat especial, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Estan disputant la segona sessió d'entrenaments lliures al circuit de Magny-Cours. Continua dominant un dels Ferrari. Ara no és Kimi Raikkonen com a la sessió del matí, sinó que és Felipe Massa, això sí, amb un pèl pitjor el temps que està fent ara el brasiler que no pas el que havia fet el finlandès al matí. D'aquesta segona tanda, dic que queden 44 minuts perquè s'acabi i que Fernando Alonso està marcant a hores d'ara el sisè millor temps, a gairebé 6 dècimes del temps que marca Felipe Massa. Per cert, que segons s'està situant en aquests moments, un dels pilots més modestos de la competició, Vitantonio Liuzzi, del Toro Rosso, que curiosament, quan portaven 2 minuts de la segona tanda d'entrenaments lliures, ha topat amb Anthony Davidson del Super Aguri Honda a la zona de boxes, tot sortint, i ha acabat amb el cotxe del davant destrossat d'aquest últim pilot de Davidson. Aquí està previst que el diumenge pugui ploure, està previst que diumenge caiguin ruixats durant la cursa a partir de les 2 del migdia, però a hores d'ara encara no plou i per tant els pilots estan provant amb pneumàtics en sec. Veurem si els plans d'aquests entrenaments lliures, també dels entrenaments lliures de demà al matí, també dels oficials, es veuen trastocats pel temps que pot caure diumenge a l'hora de la cursa.
Gràcies, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabem que a Holanda el circuit de Sen està plovent, que a França amenaça pluja, i parlàvem a l'inici de 3 esdeveniments. El tercer és el torneig de tennis de Wimbledon a Londres, on sembla que també la pluja ha afectat d'alguna manera. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La jornada d'avui
plou amb intermitències, la pluja ha interromput durant uns minuts la jornada dels partits més destacats jugats fins ara. Destacar la victòria de la belga Henin sobre Vesnina en 2-7, 6-1 i 6-3. Els partits més atractius seran més endavant: Federer contra Safin, Roddick contra Verdasco, Feliciano López contra Songa i Ferrero contra Blake.
Rudy Fernández i Marc Gasol ja saben en quins equips jugaran si volen anar a la NBA. Aquesta matinada al Madison Square Garden de Nova York ha estat l'escenari del draft. Catalunya Ràdio, corresponsal als Estats Units, Xavi Vilà, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Rudy ho farà als Portland, l'equip que s'ha fet també amb els drets del jugador més desitjat, Greg Oden, i Marc Gasol als mítics Lakers de Los Angeles, on la figura, recordem-ho, és Kobe Bryant.
Sí, almenys de moment ja veurem què passa amb Kobe Bryant. Sigui com sigui, al final el gerent de Portland Trail Blazers, Kevin Pritchard, ha treballat entre vestidors aquesta matinada per adquirir els drets de l'aler de la penya, triat inicialment per Phoenix Sants, al lloc 24 de la primera ronda d'aquest draft. Rudy té, per tant, l'opció ara d'incorporar-se a la disciplina dels Blazers, on hi juga Sergio Rodríguez, qui l'any passat va arribar a aquest equip de la mateixa manera. Aquest és el moment en què s'ha anunciat la tria de Rudy.
The Phoenix Suns select Rudy Fernandez from Barcelona, Spain.
And his sister Marta was a member of the Spanish
Priscilla, who watches all these international players. What do you have here on Fernandez?
I David Stern parlant de la seva germana, també d'en Rudy. Després el canvi, com comentem. L'altre català involucrat en el draft, en Marc Gasol, que ha hagut d'esperar molt més per saber el seu potencial futur aquí. Finalment, en el lloc 48, el pivot de l'AC Esbaio Girona va parar a una franquícia legendària en hores baixes, com s'anunciava aquesta matinada al Madison Square Garden de Nova York.
2007, NBA Draft. The Los Angeles Lakers select Marc Gasol.
Uns Lakers, Jordi, com expliquem, que estan maldant hores d'ara per mantenir l'equip a la seva estrella Kobe Bryant. Cal dir també que si Rudy s'incorpora a Portland i trobarà el número 1 del draft, el pivot Greg Oden, provinent d'Ohio State, cridat a ser el jugador determinant de la Lliga en el futur immediat. És un individu gran, hàbil, jove. Alguns aquí el comparen amb Bill Russell o Will Chamberlain. Oden valorava el fet de construir una carrera des del draft fins a tenir grans èxits i ha posat un exemple molt concret. L'escoltem.
Those guys have started. Aquests jugadors han començat des de zero, però alguns d'ells han arribat molt lluny. Jugadors com Pau Gasol, que ha jugat molt bé fins al final de la temporada, va arribar a ser rookie de l'any. Ells han arribat lluny i jo espero respondre també a aquestes expectatives.
No sé, Xavi, si vols destacar alguna cosa més d'aquesta mena de mercat que és el draft, potser la presència de jugadors xinesos, sí. I hem de recordar que l'any vinent els Jocs Olímpics són a Pequín.
Sí, efectivament, i la mercadotècnia aquí sempre està present i això ha donat protagonisme, per exemple, al base xinès Sun Yue, que l'han triat els Lakers amb el número 40 del draft. És un capítol més d'aquesta estratègia de globalització de la Lliga de cara als Jocs Olímpics de Pequín de l'any que ve, Jordi.
Moltes gràcies, Xavi Vilà, bona tarda. 10 minuts i seran les 3. Continuem a l'Esport al Punt i parlem ara de futbol. Erika Vidal ja és oficialment jugador del Barça per les pròximes 4 temporades. Després de descobrir, com va dir ahir, els baix folclòrics catalans i també la plaça de Sant Jaume, avui aquest defensa francès ha conegut les instal·lacions del seu nou club. Catalunya Ràdio, Camp Nou, Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Qui més ha afegit avui Erika Vidal a aquestes primeres declaracions que va fer ahir?
Doncs, per exemple, que feia temps que havia decidit fitxar pel Futbol Club Barcelona. El Barça pagarà finalment 15 milions d'euros per a Vidal a l'Olímpic de Lió, més 800.000 euros per finançar l'operació en tres terminis i la possibilitat d'haver de pagar un bonus de mig milió d'euros al club francès si l'equip blaugrana guanya la Champions League en una de les pròximes quatre temporades, que és el contracte de Vidal amb el Barça. La clàusula del lateral francès, 90 milions d'euros. Aquests són els números del fitxatge d'Eric Vidal, que és un nou francès pel Barça. L'han presentat amb el número 22, el que havia utilitzat Saviola la temporada passada. Es reuneix al Camp Nou amb Thuram i Thierry Henry. A més, també hi ha Juli, però el club està buscant sortida a l'extrem cors. El lateral francès ha explicat que és un avantatge trobar-se amb Thuram i Henry perquè li farà l'adaptació més fàcil al club i a la ciutat. I ha explicat el que dèiem, que feia temps havia decidit que havia de canviar d'aires i el seu club preferit era el Futbol Club Barcelona.
Ja havia dit al president i a l'entrenador que el dia 2 de juliol no tornaria als entrenaments amb l'Olímpic. No pas per forçar la situació, sinó perquè jo ja tenia el cap a Barcelona i no tenia ganes de continuar a Lió. Jo ho tenia molt clar, però tampoc vull que la gent es pensi que el fet de ser a Barcelona era una mesura de pressió per alleugerir el meu fitxatge pel Barça.
Presentació al costat del president Joan Laporta, també del secretari tècnic Xiqui Begiristain, que ha dit que el Barça ha guanyat poder defensiu. Eric Vidal li ha explicat que compten amb Silvinho, el brasiler, per completar el lateral esquerre. Xiqui no ha estat contundent ni rotund respecte al futur de Belletti. Diuen que estudiaran possibles propostes que arribin d'altres clubs. Sí ha estat contundent a l'hora de parlar de Deco.
El Deco no està en venda. És l'únic que podem dir. Jo crec que el rendiment, vull dir, al llarg dels 300 no, que porta, vull dir, ha sigut molt bo i esperem que encara millori.
Xiqui ha explicat que no hi ha novetats en les negociacions entre el Barça i la Roma pel fitxatge de Kibo. Estan en punt mort. I també hem sentit el president del Barça, Joan Laporta, valorant les declaracions crítiques d'ahir de Sandro Rosell al programa El Club de TV3. Laporta ha dit que com a president ha de respectar totes les opinions de tots els socis del Futbol Club Barcelona, però que la seva feina com a executiu és treballar i prendre decisions.
Última hora des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Xavi Campos, bona tarda.
Fins ara.
Eric Vidal, doncs, ja és oficialment jugador del Barça, però hi ha més protagonistes en aquest apartat del mercat futbolístic. Ángel Torres, el president del Getafe, ha obert les portes avui a Bert Schuster perquè fitxi, si és que encara no ho ha fet, com a nou entrenador del Madrid. Torres ha dit, però, que abans espera una trucada del club blanc, del qual, recordem-ho, ell també és soci. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. Ángel Torres ha dit avui que Schuster té les portes obertes per deixar el Getafe i fitxar pel Madrid. El president del Getafe ha confirmat que Schuster li va transmetre dimecres passat l'interès del Madrid. Torres ha recordat que el tècnic alemany té un any més de contracte i ha afegit que espera una trucada del Madrid per arribar a un acord sobre la rescisió de contracte del tècnic alemany.
Quiero buena relación con Ramón Calderón, es decir, no quiero problemas con nadie, porque creo que esto no nos lleva, es decir, no podemos montar el circo que se está montando. Bernardo le hace ilusión querer ir al Madrid y yo, en cuanto que el Madrid me llame, pues llegaremos a un acuerdo.
Després que Schuster s'hagi deslligat del Getafe, es preveu que Ángel Torres anunciï la incorporació de l'Audrup com a nou entrenador. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Direm també que Miroslav Klose ha fet avui el seu primer entrenament com a nou jugador del Bayern de Munic. Continuarem parlant de seguida de futbol, però tenim ja la graella definitiva del Gran Premi d'Holanda de motociclisme. Ara mateix acaba de finalitzar l'últim entrenament a la categoria de MotoGP. Tornem cap al circuit d'Assen, Damià Aguilar.
Bona tarda de nou, Bert Mühlen finalment amb la pole, amb ell a la primera fila Casey Stoner i Randy Depuny, a la segona hi haurà Melandri Hopkins i Edwards, i atenció perquè dels sis primers n'hi ha cinc amb pneumàtics Bridgestone, Dani Pedrosa el trobarem en la novena posició, tercera fila, i just al darrere Valentino Rossi amb la desena posició, quarta fila, aconseguit maquillar l'heptacampió finalment el seu resultat. El campió del món Hayden també a la quarta fila perquè ha estat 12è, i Carles Tega sortirà des de la sisena, ha estat 16è el de Sant Fruitós de Bages.
Damià, bona tarda.
Bona tarda.
A Veneçuela, la nova jornada de la Copa Amèrica de futbol, on tothom esperava el debut de la gran favorita. I l'Argentina no ha decebut. Ha derrotat per 4-1 als Estats Units, amb Leo Messi a l'equip titular. A l'altre partit de la jornada, Josep Antoni Isa, el Paraguai ha golejat 5-0 Colòmbia.
Els argentins han remuntat un gol advers i han acabat golejant 4-1 als Estats Units. Han marcat Hernán Crespo 2, Aymar i Tevez. El blaugrana Leo Messi ha jugat 79 minuts. El tècnic l'ha canviat just després del 3-1. En l'altre partit, el Paraguai ha apallissat Colòmbia 5-0 amb 3 gols de Roque Santa Cruz. La jugada clau ha estat un penal aturat pel porter paraguaià amb empat a 0. Aquesta nit hi ha descans. D'altra banda, la FIFA sembla disposada a autoritzar també partits oficials a La Paz, la capital de Bolívia, malgrat que supera els 3.000 metres d'altitud. Així ho ha deixat entreveure Joseph Blatter, el president de la FIFA.
Hemos hablado de la integración, de la fuerza de integración del fútbol. Prometí al presidente que le voy a revisar esta decisión en los próximos días en un aspecto positivo para permitir que podríamos jugar también en todas las capitales de América del Sur este campeonato.
Blatter ho ha reconegut després d'entrevistar-se amb Evo Morales, el president de Bolívia. D'aquesta manera, l'única ciutat important prohibida seria Cusco, al Perú.
Continua el futbol, doncs, a Sud-amèrica, i continua també el futbol aquí, perquè demà es disputa el que probablement és l'últim partit de la temporada. Un partit on un equip català té l'opció de guanyar un títol. L'Espanyol femení jugarà a partir de les 11 de matí a Madrid la final de la Copa de la Reina. El seu rival, Marta García, serà el Llevant.
Després de superar en semifinals el Rayo Vallecano, el seu botxí en la Superliga, les blanquiblaves arriben amb optimisme a la final de Copa. Optimisme, però també sent conscients que el gran favorit és el Llevant. Així ho veu el tècnic de l'Espanyol, Santi Fernández.
Són sensacions molt positives, no? L'equip ha estat sensacional a la Copa. Jo crec que ha arribat a la final pues, merescudament, i la veritat pues, que ens trobem el millor equip que ara mateix hi ha a la Superliga, no? Sabem que va guanyar la Superliga el Bilbao, però per plantilla i perquè són professionals, jo crec que la millor plantilla la té el Llevant, no?
L'equip valencià ha eliminat en semifinals el Sevilla. De les característiques del Llevant ens en parla Santi Fernández.
Jo crec que arriben els dos millors equips de la Superliga, i la veritat pues, que bueno, el Llevant és un equip on té jugadores professionals. Llavors és un equip que és molt ràpid a dalt, molt contundent a darrere, i un equip molt creatiu al mig del camp, no? Jo crec que és un equip molt complet, acabant per la porteria, que té una gran portera, no? A partir d'aquí, pues, bueno, nosaltres sabem que una final pot passar qualsevol cosa. Nosaltres també, en teoria, tenim un molt bon equip i jo crec que l'equip arriba bé.
Doncs si bé l'equip arriba amb molt bones sensacions, el tècnic Santi Fernández també reconeix que l'aspecte psicològic els pot passar factura.
És veritat que psicològicament l'equip porta tota una temporada seguida pues, entrenant sense parar pel tema la qüestió de la Champions League, i això la veritat que ens ha afectat a l'últim tram de Lliga, no? Però jo crec que l'equip s'ha refet molt bé i és una final, no? Jo crec que a l'últim partit l'equip traurà tot el que té extra, no?
El partit es juga demà a les 11 del matí al Camp García de la Mata de Madrid.
I encara en futbol hem de dir que fa només uns minuts s'ha decidit a la seu de la Federació Espanyola de Futbol la composició dels grups de segona B per la temporada que ve. Daniel Badia ens explica amb qui competiran els equips catalans.
Hola, bona tarda. La reunió de la Comissió d'Equips de Segona B que s'ha fet aquest matí a Madrid ha decidit que els 10 equips catalans de la categoria comparteixin grup la temporada que ve amb els 9 equips valencians i amb l'Eivissa. Miguel García, president de l'Hospitalet, era el representant dels equips catalans.
Bueno, la propuesta ya está hecha y ya está todo dat y beneït, como se digo en català, ¿no? Ahora, en este momento, ya nosotros sabemos en que estamos en el grupo 3 y estaremos jugando con los equipos que preveíamos, ¿no? Que es Cataluña con sus 10 equipos, Valencia con los 9 y el Balear, que es el Ibiza, que estará con uno más, con lo cual conforman el grupo de con 20, que es lo que hay. Había diferentes propuestas, hasta 11, se han ido debatiendo poco a poco y por exclusión ha ido quedando y, en definitiva, en casi todas las propuestas entraba Cataluña, sí, era difícil cambiar nada. De todas maneras creemos que es coherente, creemos que es algo que por la división territorial tal como está hecha se conforma un poco con los equipos y yo creo que no va mal, no va mal. De hecho nosotros habíamos pensado que saliera así, o sea que ha salido bien.
Som ja a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt, però encara hem de fer dos últims apunts. Un de bàsquet referent al Rico Manresa.
El Rico, que ha renovat el seu tècnic Jaume Ponsarnau per les tres properes temporades. Ponsarnau va agafar el Rico al final de la primera volta a la LEP i ha conduït els manresans a l'ACB, perdent només 6 partits dels últims 25.
I una última hora de piragüisme.
El lleidatà Cravioto ha quedat fora de la final de K4.000 metres als campionats d'Europa que es disputen a Pontevedra. L'embarcació ha quedat quarta de la semifinal, només en passaven 3 a la final. Recordem que encara ha de competir en K2 500 metres un altre lleidatà, Damià Vindel.
Doncs ho deixem aquí, gràcies per la vostra atenció. Bona tarda a tothom.